A Ràdio Maricel, a cel obert.
Mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern. Regues la terra de mostres ben diverses, coves marines confirmen el secret. Jove arlequí, quan obriràs la finestra, pou declarada la guerra original.
És una cançó de tot una generació. Després vindrien Maricel, després vindrien tants altres musicals, però, evidentment, aquest fou l'inici de tota una carrera extraordinària de Degoll de Gom. Estem parlant de l'any 1978. I vagin a saber on era la Rosa Andreu l'any 1978. Rosa Andreu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
On era la Rosa Andreu l'any 78?
Doncs mira, l'any 78 no voldria que la memòria m'enganyés, però diria, crec que puc assegurar, sí, que Antaviana va ser la primera obra de teatre professional que vaig veure.
Déu-n'hi-do.
Fora de l'Arbosa i de les companyies que venien a la Festa Major o quan calia, o el grup del poble que també en feien, que també hi anava. Però sí, com a muntatge professional en un teatre a Barcelona va ser el primer que vaig veure.
I això va ser un impacte, suposo, no?
Brutal, no t'ho pots arribar a imaginar. Brutal, va ser, ostres, un descobriment. Vull dir, no havia estat massa de teatre jo fins aquella època. Vull dir, hi anava, però tampoc se'n feia tant, ni les comunicacions eren les que són ara. Llavors, el més proper era el cinema. I al cinema sí que hi anava, però doncs, hòstia, vaig al·lucinar molt.
I d'allà em va sortir una vocació?
D'allà em va sortir un amor incondicional, però d'aquells impossibles, perquè jo per aquelles dates, encara que no es cregui, era molt, no sé si tímida o tenia un sentit agudíssim de la por ridícul, del ridícul, no sé què era, però que m'impossibilitava, evidentment, posar-me davant d'un foro de persones a fer res. Va ser més tard, cap a uns 4 o 5 anys més tard que vaig trencar el foc i patint molt, però era una cosa que m'agradava, era un patiment que m'agradava i allà ja s'hi va començar.
Sembla mentida com la Rosa Andreu ha deixat sobre la taula, em sembla que continua sent ara un dels petits, grans obstacles que tenen tots aquells que volen iniciar-se en el món del teatre, que diuen que tenen una veritable passió i una devoció, i quan arriba el moment de posar-se al damunt de l'escenari, allò de la vergonya davant de fer determinat paper o determinada actuació o determinada tessitura els frena enormement, no?
No és tant la vergonya de fer un determinat personatge, perquè és un personatge i, per tant, no ets tu o que estàs fent el ridícul. De la seva. Si el personatge és ridícul, no ets tu, és el personatge. I en qualsevol cas, per ridícul que sigui el personatge, sempre, a mi almenys m'agrada trobar-hi la part d'humanitat d'aquest personatge. Perquè si no és una, llavors seria una paròdia o una pantomima. Vull dir, sempre se li ha de trobar la humanitat. No és tant la por ridícula a l'hora de fer determinades coses, sinó jo crec que és ara vist en perspectiva, és més un sentit agut de la responsabilitat que l'instrument amb el que treballes és el teu cos.
Sí.
I que el teu cos és feble, vull dir, i el cos físic i el teu mapa emocional, el que has de recórrer molt sovint. I per tant això remena coses i vull dir, has d'intentar estar molt centrat, molt cuidar-te el físic, i perquè és això, és com aquell que afina el violí, no? I el neteja, i que sempre d'està a punt, amb el punt d'humitat, amb el, doncs el nostre violí som nosaltres mateixos.
Sembla mentida, com la vida de la faràndula arrossega uns tòpics. Sobre aquells que la protagonitzen, i la Rosa Andreu posa sobre la taula allò de dir no, s'ha de ser més disciplinat del que hom es pensa perquè la feina funcioni cada dia o gairebé cada dia a plen rendiment i en plenes condicions.
Evidentment, això, clar, això depèn del llistó que es posa cadascú. Jo vull creure que tothom se'l posa, vull dir, jo no tinc un final, vull dir, mai és un producte acabat. per entendre'ns, un personatge, ni per mi, ni mai està acabat, perquè sempre descobreixes coses, i això és el que fa que cada funció sigui diferent, si no seria com anar a fer cargols i tornillos, no, això, i femelles, amb una fàbrica així en sèrie. Sempre vas descobrint històries, i això sí que és cert, que com més gruix té l'obra i li has d'intentar trobar, més preparat si has d'estar, de concentració, físicament centrat, per fer-ho al 100%, per clar, per donar-te el 100%. Fins i tot m'atreviria a dir, no, fins i tot no, també en les comèdies, perquè les comèdies és un gènere menys tingut, perquè com que són buides de contingut, i la comèdia és dificilíssima de fer. El ritme d'una comèdia és esgotador. I vull dir que tot, sí, és una feina que requereix que et cuidis. No sempre ho fem, i aquí entra, suposo, l'ofici i la tècnica, però si l'ideal, evidentment, és mantenir-se bé espiritualment, però no m'agradi massa, però a nivell emocional i a nivell físic.
És aquest record d'Antaviana el que també ha estat darrere la gestació d'aquesta Antaviana que posaran a l'escenari la gent del Jove Prado?
Sí, és aquest primer record d'Antaviana, però sobretot, si he de ser justa, ho veig sobretot a un muntatge que va fer sobre contes de Pere Calders, la Neus, ara no recordo el cognom, una professora de tota la vida de literatura de l'Institut del Vendrell, que durant 2 anys, recordo, que va fer 2 muntatges, un sobre Pere Calders i un sobre Mercè Rodoreda, i feia un muntatge teatral pels nens de la classe, i ho presentaven, i era sobre contes de Pere Calders.
Un parèntesi, Rosa, sé si deu ser relativament, és un pensar, relativament més senzill adaptar Pere Calders pels escolars que no Mercè Rodoreda.
Sí, evidentment, sí. Evidentment. No, vull dir, per descomptat. Més aquesta, jo ja volia fugir de les adaptacions perquè tampoc tenia temps, ni ensenyes la meva feina.
Sí.
Però sí que em va venir, vull dir, conjugant les dues coses, em va venir Antaviana, perquè són qualsevol obra d'esquetxos permet que molts actors, tants com tens, hi participin d'alguna manera o altra. Vull dir, no és un elenc tancat d'una obra tancada,
sí,
que llavors de vegades tens 10 actors i l'obra només hi surten 8, i llavors, clar, els altres 2 què en fas? I per tant ens permetia que tothom qui es va apuntar a la companyia pogués tenir un paper, més gran o més petit, també en funció de tot plegat, del físic, de les capacitats, del potencial, de tot, i això és el que hem fet. I llavors era una obra, això, vull dir que reunia una mica diverses coses, no? La primera que vaig veure, el record d'aquest muntatge que vaig pensar, ostres, a més ho feien nens d'institut, per tant, podria funcionar. El que sí que és veritat és que no fem Antaviana íntegra, perquè hem obviat o hem deixat de banda els monòlegs. Tot hi havia 3 o 4 monòlegs, que aquests els hem obviat, perquè una, perquè l'obra era llarga i no perquè no siguin bons, però perquè em sembla que no hi ha prou maduresa encara, perquè no la poden tenir, perquè tenen l'edat que tenen, per defensar un monòleg dalt d'un escenari sense que sigui un tostón.
D'acord. Qui són?
No els volia posar tampoc en aquest brete.
Qui són la gent de Jove Prado? Com ha nascut aquesta companyia i com decididament la Rosa Andreu es posa al capdavant per dirigir-los?
Bueno, és la sinergia o la trobada de dues energies, no? De dues iniciatives. Però d'alguna manera al Prado ja hi ha gent vinculada, sobretot als Pastorets,
sí,
que els hi agrada el fet teatral, que hi disfruten i que en tenien ganes, per una banda, i per l'altra banda és una proposta que jo vaig fer al Prado, entre d'altres, per dinamitzar el fet teatral aquí a Sitges, no? I una manera de dinamitzar-lo és tenir, fer una companyia jove, que sí, són públic, a més són edats complicades, que no és fàcil que els adolescents es vulguin posar dalt d'un escenari, perquè és una època de la vida molt fràgil, i és allò que dèiem, no? De com que l'instrument ets tu mateix, et sents molt vulnerable, i per tant estava bé poder donar sortida, doncs, a aquesta colla de gent que tingués una miqueta de continuïtat. Es va fer la proposta que teòricament havia de ser i serà sempre per Santa Tecla, el que passa que problemes aliens ens ho ha fet ajornar fins ara, perquè també s'hi va sumar el Festival de Cinema i per sí. tant ens han derrit més del compte, però bueno, és igual. La cosa seria, era això, fer una companyia, assajar per fer una obra per Santa Tecla.
Aquesta és una experiència relativament nova per la Rosa Andreu?
Està a cavall, sí, tal com és aquesta, és nova. Jo he dirigit un grup de... Estic dirigint ja fa 3 anys un grup d'aficionats, de Llorenç, i hem fet 3 muntatges que han agradat molt, vull dir, i previsiblement seguirà l'any vinent, això per una banda com a dirigir una companyia, doncs,
sí.
i per l'altra havia fet teatre a l'escola on està ma filla durant un parell d'anys, també amb nens més petits, però... Vull dir, la franja d'adolescents no l'havia tocat encara. Uh-huh. I és super enriquidora, és apassionant. És apassionant, m'encanta.
És clar, una actriu que ha estat tan dirigida, bé sigui al teatre, bé sigui a la televisió, bé sigui on sigui, que pugui parlar amb aquesta, no sé si dir, franquesa i felicitat d'una companyia de teatre d'aficionats que ha estat la base del teatre català de sempre, gairebé.
O... Jo ho reivindico sempre, això. Sempre. Jo vinc uh-huh. d'aquí, de fet. Jo vinc dels Pastorets. Jo, uh-huh. jo no he anat a l'Institut del Teatre.
Tant que costa de sentir això, eh? En alguns actors, i en canvi, com en el cas d'en Jordi Milán, la Rosa Andreu diu, no, jo sóc filla de Pastorets.
Sí,
i de tantes
sí.
representacions.
No? I tant. Jo, la meva primera incursió en l'escenari va ser fent de poble Pastorets. I vaig fer de dimoni, però em sembla que menys de nen Jesús vaig fer de tot després.
A part això de fer de poble va molt bé perquè ho pot fer tothom, sense distinció, eh?
Clar, i allí va ser on em va picar el cuquet, allí fent de poble, vull dir, va ser obrir una porta que ja no s'ha aturat, no s'ha tancat mai més.
I afegim encara un ingredient més aquí. Esclar, una companyia d'actors adolescents on, com deia la Rosa, hi juguen aquí elements emocionals molt potents i sobretot allò de no sentir vergonya davant del paper que es fa en, uh-huh. en una obra musical. I jo no sé si això és un repte afegit al fet musical incorporat aquí.
Bueno, com que cantat no canten ells, vull dir que hi ha una banda musical molt, molt coneguda i molt, molt bueno, singular, que se la coneix, i la banda musical, evidentment, no la respectem tota perquè tampoc respectem tots els contes uh-huh. que hi surten, però sí, per altra banda, hi ha alguna adaptació, vull dir, hi ha alguna que hem trobat, una veu en off que es fa, que està gravada, que la faré jo, perquè el ritme, el que sí que és cert, que les gravacions d'aquella època, el ritme de teatre, és curiós, eh? Malgrat, ja aleshores, el ritme de teatre teatral d'aquí, de Catalunya, era diferent del de Madrid, vull dir que aquí era més àgil, més... era una cosa que en aquella època es deia, no?, que les obres del teatre madrileño tenien aquella cosa que eren més... No passaven tan ràpid. Aquí el ritme es tenia molt en compte ja en aquella època. Doncs ho veus ara i dius, no vegis com hem incrementat el ritme.
Però segurament, Rosa, amb tot, no?
Sí, tot és el món, són les comunicacions...
I no sé fins a quin punt això és, agafat en genèric, això és bo. Que totes desenvolupin aquest ritme accelerat, sigui cinema, sigui una sèrie de televisió, sigui...
Ja et dic jo que no. Bueno, per mi no, eh? Ja. Per mi no. No, jo és la cuina a foc lent, allò és el rostir s'ha de fer foc lent i amb temps. Les coses volen temps.
Per tant, què ha passat? Per què ens hem acostumat a aquest... No sé, aquesta forma d'apreciar les coses o de necessitar que tot vagi a aquest ritme gairebé compulsiu en molts casos?
Jo crec, no en tinc pas ni idea ara i a més ni tampoc he reflexionat molt sobre el tema, però clar, tot plegat és més immediat. Les notícies de la televisió, vull dir, la informació, els whatsapps, tot t'arriba, o sigui, s'ha anat cap aquí, cap aquest camí uh-huh. de quan jo no tenia ni telèfon a casa, que no, ni fixa. Hi havia èpoques en què la gent, hi va haver una època que jo me'n recordo, que la gent no tenia telèfon a casa, molta gent.
Cert.
I anàvem a trucar, jo a l'Arbós, anàvem a trucar a la centraleta, que era una centraleta fantàstica de caoba, que sempre he pensat que se n'ha fet, amb un telèfon de gells de bacalita de preciosa, i a la centraleta de la senyora, allà amb els auriculars, col·locant les clavijes dels pius dintre dels números. I
era un cerimonial trucar, eh?
Clar, vull dir, això era... després ja es va tenir el telèfon a casa, però bueno, quan arribaves a casa, després va venir el contestador, i deies, bueno, doncs quan arribi a casa ja sentiré el missatge. Ara no, ara estàs dinant i has d'interrompre la conversa amb el que dines per contestar un WhatsApp, que dius, jo no ho faig, eh?
Actors, directors, tothom s'enfronta, no sé si dir, al fantasma de l'avorriment, de pensar, és que si no passa alguna cosa en els 5 primers minuts o en els 10, si no sents el batec del públic en algun moment, la gent et pensaràs que s'avorrirà a la primera, perquè ara, si no passen les coses molt ràpid, la gent ja diu que s'avorreix?
No. Jo no hi estic d'acord, eh?
D'acord, pregunto.
Jo no.
Si és que a vegades és allò, fem una obra, fem aquesta obra, què dura, què passa, si és molt moguda, si és molt reflexiva, si a veure si no agradarà perquè no passen o no.
Jo, sincerament, a mi, com a espectadora, i crec, vull creure que la majoria de la gent és el que l'atrapa. El que enganxa l'espectador, almenys el que els dic amb els nens de la companyia, és que ho facin de veritat. Si tu dones veritat a l'escenari, el públic entra en la convenció de creure-s'ho. O sigui, hi ha comunicació, la història arriba baix al públic. Si tu ho fas molt vistós, molt d'allò, vull dir, si pots al·lucinar, llavors sí que ho has d'omplir de fato i fato, perquè clar, si només és visual, ja pots tenir un castell de focs ben farcit, eh? Perquè clar, el visual es crema ràpid, ja està, pum, ja està vist. Però jo per això reivindico, potser també ha sigut el fet de la bonança econòmica i de tot plegat, que ha permès fer grans muntatges i ens hem desviat en ocasions, potser més cap als grans muntatges a nivell tècnic i decoratiu i visual i potser ens hem oblidat, dic potser, eh? I no vull parlar de ningú en concret ni res, però és una reflexió que em faig de vegades, i ens hem oblidat de l'essència del teatre, que és un actor creient el que fa, fent-ho de veritat davant d'uns espectadors.
Perquè un actor es cregui el que fa, això es porta més o menys, no sé si dir, i la Rosa ho pot explicar per experiència pròpia, i suposo que també com a testimoni del que està passant ara al Prado aquests dies d'assajos, això es porta a la sang, en el fons?
Hi ha una part que es porta a la sang, sí. Això és com tot, és com els pintors autodidactes, vull dir, hi ha gent que té dots per fer alguna disciplina artística, i que no és, o sigui, tu pots tenir dots per fer de metges i no fas la carrera, evidentment, no sabràs tota la tècnica, sí, has de fer molt en la tècnica. En el teatre hi ha una part de tècnica, però ja també hi ha una part molt important d'intuïció, de facilitat o de potencial, digue-li el que vulguis.
Un intangible, vaja.
Sí, exacte, que es té o no es té. Això és com a mi a vegades em dient, hosti, com t'estima la càmera? Dius, vale, doncs no és mèrit meu, o sí, potser sí, però vull dir que jo no hi faig res. És allò de dius, i això en el món es diu, la càmera t'estima o no t'estima, i això no depèn de tu, ni s'aprèn en lloc. Vull dir, és com, no sé... Un és alt o és baixet, és així, es té o no es té.
Quin punt té això, eh? És a dir, hi ha coses que no s'aprenen enlloc.
No, i la veritat jo crec que es pot mostrar o es pot fer de veritat, evidentment has de treure moltes capes de ceba, no has de pretendre fer creure res, senzillament ho has de sentir. Si tu ho sents, passes per aquest mapa emocional d'aquest personatge, de veritat, la gent s'ho creu.
En aquest grup d'actors que... està treballant la Rosa Andreu per Antaviana, hi ha en algun moment, suposo, que la Rosa Andreu pensa aquest o aquesta serviria.
Sí. Et diré que bastant tots.
Que bastant tots.
Sí.
I en canvi, si la Rosa Andreu anés a casa de les famílies d'aquests nois i noies, segurament els diran, ai, nena, no t'hi fiquis en això.
Bueno, a veure, això ja és una altra història. Jo sempre dic que igual que jo també tinc una filla I sempre li dic, per si de cas, forma't amb alguna cosa que et doni una sortida, perquè aquesta feina és una mica esquizofrènica, eh? A vegades, vull dir, ara n'hi ha, ara no n'hi ha per molt de temps, és una carrera de fons. Vull dir, ara estàs dalt i qui no tingui clar que quan estàs dalt pots estar baix al cap de dos dies, m'ho té fotut. Vull dir, és anar fent amb el que tu creus, amb la gent que tu creus i de la manera que tu creus que s'han de fer i almenys és el que faig jo. El rest del món, cadascú que s'ho arregli com pugui.
En canvi, suposo que aquí sí que hi ha la virtut que un afeccionat al teatre pot gaudir en la mateixa intensitat que un professional del teatre, probablement, no?
Per descomptat.
Per descomptat,
perquè, a veure, quan ets professional, és professional, és la teva professió.
Exacte.
I evidentment intentes fer-la el millor que d'allò, però no deixa de ser una feina. És una feina que tu vas a fer-la cada vegades, sempre, almenys jo, sempre intento, no, i me'n surto, de buscar allò del personatge que m'enamora, per disfrutar fent-lo. Que això és una de les coses que et deies, com es fa? T'has d'enamorar del personatge, encara que sigui un psicòpata. Hi ha d'haver algun tret de la seva humanitat que t'enamori. Si no, és complicat fer-ho. Però bueno, ara me n'he anat cap a no sé on.
No, estàvem parlant bàsicament de si gaudeixen amb la mateixa intensitat.
Ah, gaudeixen, evidentment, perquè això és en estat pur. O sigui, aquí no hi ha allò de dir, a més he de treballar. O sigui, a més he de guanyar diners. Això és ben bé quan els aficionats, per mi, és la passió en estat pur. Perquè és, dius, ho faig perquè vull... perquè, vull dir, i a més em trec temps d'altres coses que faria per fer això. És per mi és el germen, és la passió germinal. Després pot ser que la vida, la responsabilitat, la consciència, que ja se'n parla també antaviana de la consciència i de la moral, ens fa fer coses, i ara ja som grans, no sé què, i ens fa tancar portes a vegades que no caldria, ens fa matar una mica aquell nen que tots hauríem de portar dins i hauríem de cuidar tant, no?
Bon moment per parlar de la consciència i de la moral, eh?
Sí. Ja fa temps, jo, quan va començar la crisi, ja vaig dir, és la crisi de valors, això, no, això va més enllà de la qüestió econòmica.
Doncs segurament per això encara val més aquest missatge de fer les coses simplement per la vocació de fer-les i per la il·lusió de fer-les, no?
Pel plaer de fer-les.
Pel plaer de fer-les.
Pel plaer de gaudir fent-ho Bueno, jo estic, i em penso que ells també, no sé, potser sí. Fan una cosa i després m'aixequen, no ho crec perquè ens ho hem passat molt bé, o sigui, realment ha sigut una experiència fantàstica que hem disfrutat, que hi ha hagut moments quan vam saber que no podíem estrenar el 17, bueno, va ser un dalt a baix, però ostres, però no la podrem fer, no patir, ho trobarem un dia.
una més encara per acabar. Com està el Prado? Com està l'escenari del Prado? La Rosa Andreu, no actriu representant el Prado, que també ja es coneix prou l'escenari, sinó com a directora, i en aquest cas utilitzant el teatre com a equipament. Com està?
Com a equipament, jo vull dir que més facilitats no he pogut trobar. L'escenari està bé, evidentment sempre hi ha coses a millorar en un teatre. Sempre. Però potser la part de baix, que no utilitzem des de l'escenari, no sé com està. Jo el que s'utilitza, que és l'escenari, els camerinos, i a nivell de tècnic, de gent que ens ha ajudat, bueno, jo estic encantada de la vida. Jo vull treballar així sempre, per favor.
Doncs a partir d'aquesta declaració, antaviant aquest divendres a partir de 9:45, la Rosa Andreu dirigint la companyia d'actors del Jove Prado, a partir d'aquesta versió una miqueta més reduïda del clàssic que a l'any 78 de Goll de Bon va posar a l'escenari amb textos de Pere Caldés i música de Jaume Sisa. Rosa Andreu, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.